11 i 9, 6 i 9, darrer tram del Defer Afar, darrera hora, i avui estem molt contents perquè recuperem un d'aquests espais que tenim de tant en tant aquí a Ràdio Illa quan el seu conductor pot, i és el En Si Bemoll, amb en Santi Ramírez Arnau, director de Sabanda, professor d'Escola de Música, professor també de música, el mestre Lluís Andreu. Molt bon dia, Santi.
Hola, bon dia a tothom, bon dia, Bernat.
I molt bon any. Escolta, bon any. Això que sona, no sé de què parlaràs, ara ens ho explicaràs, però això que sona a mi m'ha recordat com una pel·lícula de l'Oest, una miqueta, com La Gran Vall o... En fi, jo he vist cavalls cavalcant, no sé si vaig molt errat.
Bueno, va ser una mica errat, però vaja, el pensament que es pugui fer cadascú ja és una cosa d'acord. molt personal. La música és així, la música dona a poder parlar de qualsevol cosa. I en realitat era una peça que parla de planetes, no? De Júpiter, en aquest cas.
Ei.
I bueno, més que dels planetes en si, de lo que és el seu significat un poc... astrològic una mica, no? És una peça que pertany a una suite és com un compendi de peces curtes, i la va fer en Gustav Holst, un senyor anglès que la va estrenar en 1918, i són 7 peces que cada peça està una mica dedicada a un planeta o a un déu de que representa aquest planeta, no? I bueno, aquesta és Júpiter, el portador de l'alegria, una peça realment engrescadora.
I molt engrescadora. De quina època que dius? Que era aquest Gustav Holst o Holst?
Sí, del principi del segle XX.
Principi del segle XX,
Sí, primera meitat del segle XX. Una...
Com es diria aquest període?
Jo, això està ficat dins del... Aquest tipus de música estaria com el postromanticisme.
Postromanticisme,
Sí, o sigui, que tracta el que és el sentit melòdic, el té molt...
Carai, aquí, quin canvi, no?
Sí. A més, aquesta melodia és superconeguda i superpolida.
Que polida, sí.
Jo avui ha fet una selecció musical una mica dedicada als nens, no? Dedicada també als papàs que volen que els seus nens s'introdueixin un poc en el món d'escoltar música clàssica.
Ai, per favor, sí, que estic del reggaeton ja i del trap.
Bueno, això són coses que s'han d'anar introduint, i no has de llevar una per posar-se l'altra, perquè si no al final el que fas és una repulsa, no? En lloc de... Però sí que bueno... també peces que són del meu gust també, i el que és la suite aquesta, la suite dels planetes de Gustav Holst, és una obra que mira, en els proms de Londres jo crec que la programen cada any com a peça per a les famílies, no? Com a peça familiar.
Què és els proms de Londres?
Són uns concerts que, bueno, enguany no els varen poder fer, però són uns concerts que fan allí el Royal Albert House, aquell superteatre que fan cada any, cada estiu, i tenen molt d'èxit, i bueno, són sempre concerts, una tria de concerts molt, molt important que fan cada estiu a Londres, molt recomanable.
Que guai. Vinga, va, Gustav Holst, hem dit que era anglès, no?
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Tampoc hi ha grans compositors anglesos d'Anglaterra, n'hi ha a principis del segle XX, bueno, abans hi ha tots els alemanys, italians, a Centre Europa, però... Després, al principi del segle, també hi ha americans, nord-americans, sí. Però d'Anglaterra no ens en sonen tants, no?
Jo crec que també perquè un poc el que és el món de compositors alemanys sobretot està copa molt, no? Lo que és el llistat, no? Però sí que per exemple està en Benjamin Britten que
després parlarem. Benjamin Britten era anglès?
Sí.
Ah, però treballava em sembla que als Estats Units, no?
Sí, però era anglès. És figura nacional anglesa, o sigui que el Vaughan Williams per exemple també són gent de segle XX que també són.
Sí, Benjamin Britten és fonamental, clar.
Sí.
Vinga, va, què més tenim?
A veure, passem a una òpera que es podria escoltar en nens. ¿Vale? Aquesta és una peça molt sentida, però molt, molt polida.
Què és això?
A veure, això és el senyor Luciano Pavarotti, no?
Ah, amigo.
Però, vaja, la peça en si és...
Luciano Pavarotti, hi ha gent que encara li diu Tuto, en Tuto. Sí. En Tuto Pavarotti.
Bueno.
Sí, no, que hi havia aquell disc, però Tuto Pavarotti, la gent es pensava que era Tuto, en Tuto Pavarotti.
Bueno. Bé, aquesta peça és d'una òpera, és d'una òpera d'en Donizetti, de meitat del segle XIX, cap al 1832 crec que va ser estrenada, i és d'una òpera que és molt divertida, es diu L'Elixir d'Amore, i és una peça molt bona de seguir, amb unes melodies. En Donizetti era també un mestre de la melodia, i la història en si és també molt, molt bona de seguir per nens a partir de 8, 9, 10 anys. És una cosa que està molt bé, perquè hi ha tot un vodevil, no? d'un senyor que s'enamora d'un al·lot del seu poble, però no el correspon, i apareix llavors un sergent i se vol casar, aquella se vol casar per una mica per despecho, no? Que es diria en castellà.
Per despit.
Sí. I passa, apareix un xarlatan d'aquestos que va venent un elixir d'amor, i això apareix que ho arreglarà tot, i hi ha tota una sèrie de líos per mig que és molt graciós. La veritat és que és una òpera que és molt bona de seguir i molt, molt bona d'escoltar. I aquesta és, diguem, una de les peces més importants.
Això és una ària?
Sí. Una ària.
Non chiedo, si può morir, si può morir.
Quina capacitat pulmonar, tu.
Sí, en Luciano Pavarotti era tot un portent.
Podíem viure tot Formentera allà dins, aquells pulmons. Sí. Podíem ficar-nos-hi tots a dins.
Era realment espectacular.
I ventilats que estaríem.
Sí.
Vinga, va, el quart tema, el tercer tema d'avui.
Sí, això també és una suite. També és una suite. Sí.
Espectacular, eh? Aquest diàleg entre cordes greus i agudes i les trompetes pel mig.
Metall, corda, de tot, és una gran orquestra. És una peça, és un poc, bueno, peculiar, perquè, bueno, això es diu, això són les quadres per a una exposició de Modest Mussorgsky, vale? I...
Ah, però no és la peça principal dels quadres de l'exposició, no, Mussorgsky?
Aquesta és la, diguem, la penúltima, no? Diu la cabana sobre les potes de gallina, vale? I on viu la bruixa Baba Yaga, d'acord? Una bruixa de diguem, de la... eslava, diguem, no? Del costumari eslau. I bueno, aquesta suite també està en Mussorgsky la va fer dedicada a un amic pintor, i en principi cada peça és com un quadre o basada en un quadre, no? Aquí sí que vol un poc representar lo que eren aquests quadres. I bueno, sí que el principi d'aquesta peça, sí que el que es diu el promenade aquest, del passeig, per lo que és l'exposició, sí que és molt característic, que ara després, bueno, igual podem escoltar una mica. I bueno, són realment peces que són molt bones d'escoltar, totes elles, tota la suite, i pot durar uns 40 minuts la suite sencera, i és molt, molt bona d'escoltar.
Santi, ja que et tenim aquí, t'exprimim pel que fa, doncs, a qüestions didàctiques. Escolta, una suite. O sigui, parles molt alegrement de les suites i dones per entès que sabem què és. Què és una suite?
Una suite és una recopilació de peces curtes. El que passa és que al principi les suites, en el barroc, que és quan comencen a sortir, no? A partir de les suites de Bach, per exemple, són molt conegudes, són com una recopilació de balls, d'acord? De peces ballables de l'època.
Però bé, les suites que venen després del romanticisme no són ballables, no?
No, després, clar, això queda una mica el sentit aquell de peces curtes, relacionades entre si, amb una temàtica. Després del romanticisme, clar, són molt programàtiques, per exemple, aquestes són molt de que duen una història darrere, no? Per dir-ho d'alguna manera. Duen una explicació de pot ser una història, pot ser una explicació de qualsevol altra cosa, no?
I de quina durada té una suite? I quina diferència hi ha, per exemple, amb un Lieder?
Un líder és una cançó.
És una cançó, i una suite és una...
Un lead, perquè bueno, això és ja...
Jo dic líder, perquè jo llegeixo líder...
El líder és com crec que, sí, que me corregeixi la comunitat
alemana,
però líder crec que és el plural de lead.
Ah, vale? D'acord, o sigui, un lead.
Un lead, no?
Escolta, i una suite, quantes peces hi ha en una suite?
És indefinit, però pot tenir 7. La dels planetes tenia 7, crec que en té 10 o 12, o sigui...
I poden ser molt diferents a nivell, diríem, tècnic, l'únic que han de tenir un nex en comú pel que fa a la temàtica.
Sí, en principi solen tenir un nexe, no? Hi ha algunes, per exemple, aquestes que estan dedicades a escenes de nens, no? Que n'hi ha, per exemple, la de Schumann, no? Perquè és de piano, no? Però pues, és simplement això, diferents visions de diferents peces que estan un poc relacionades entre si, i tu pots tenir un pensament que les connecta entre si.
Molt bé, impressionant, Mussorgsky. Vinga, va, passem al següent.
Una coseta només de Mussorgsky, d'aquesta peça, ja que d'això. És una peça escrita per a piano.
Ah, vale? Però aquí no hem sentit piano.
No, el que passa és que el senyor Maurice Ravel, vale, superconegut, era un gran orquestrador, que vol dir que la música que ell escoltava en el piano la va passar a orquestra. Clar, això ja és tot un pensament que va fer en Ravel per poder passar aquesta música a orquestra, no?
Uau!
I, curiosament, hi ha més orquestracions diferents que la d'en Ravel. Vale? Però la de Ravel sembla ser que és un poc la que ha quedat més consolidada, més coneguda.
Per tant, això és una peça de Mussorgsky orquestrada per Ravel?
Sí, exacte.
Ah, clar,
sí,
Ravel era, en fi, tot terreny, no parava quiet. Recordo aquella peça que va escriure per una sola mà, un concert per una sola mà en piano, pel germà petit de Wittgenstein, que va quedar manc. Que, en fi, quin crac, Ravel.
Sí. Bueno, aquesta peça, super recomanable, eh?
I tant.
Els quadres d'una exposició, val? Bueno, si voleu passem a la següent.
Això què és? Un oboè?
És un clarinet.
Un clarinet, ui, això que jo ho vaig tocar, ui.
Mm.
Woody Allen ha entrat aquí a l'estudi. Sí.
Bueno, el clarinetista és una mica millor que en Woody Allen.
No, però això sortia una pel·lícula de Woody Allen. Sembla que és Manhattan. Manhattan, i aquest és el tema, diríem, constant de la pel·lícula. Hola.
És una peça molt important des de la música, diguem, clàssica nord-americana, perquè és una peça que va marcar un poc com dir, aquesta és la peça que marca com és la música clàssica que comença a fer-se als Estats Units. No? I la va marcar un poc en George Gershwin, agafant molta temàtica i moltes característiques del jazz, de la música popular.
Aquesta mescla, aquest entrecreuat de diferents tradicions, de diferents tendències musicals que es produeix a principis del segle XX.
Sí, sí. Aquesta en concret és del 1924 i és una peça per a piano i orquestra. És la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Està inclosa en el que és la pel·lícula aquesta de Fantasia 2000,
també. Vale?
En dibuixos, o sigui que també es pot trobar fàcilment per internet, i això és molt bueno també d'escoltar.
Deixa'm explicar-te, intento imaginar-te escoltant música clàssica, Santi. Hi ha gent que es posa música clàssica de vegades, doncs vinga, va, avui vaig a fer neta, no sé, els mobles, vaig a fer feina, o fins i tot em posaré música clàssica relaxant perquè haig de fer un treball a casa i tal. Això no és manera d'escoltar música clàssica, no? Música clàssica ens hem de seure al sofà i escoltant-la bé del tot, no?
Hombre, és com una mica com el que diuen, com llegir un llibre, no? O sigui, tu vols una mica gaudir del llibre, pues estigues una mica, no?, pel tema, no? La veritat és que això el que es diu el fil musical aquest, no?, és una mica, pues, bueno, tenir un poc acompanyament i bueno, també una mica cadascú un poc que s'introdueixi en el món de la música i així com pugui, no? Si n'hi ha gent que escurant els plats o passant la granera per casa se posa música clàssica i està escoltant també al mateix temps que fa això, doncs beníssim, no? També, vull dir que...
Tu fas amb un equip de música o amb auriculars?
Sóc utilitzar auriculars, uns auriculars que tinguin una mica de qualitat i
una
això.
Una mica de qualitat, no? Important,
i...
no?
Sí, sí, sí. Que t'agafin bé l'orella i això, perquè si no se perd molt el que és la qüestió de baixos i tot això. Uh-huh. Vale? Sí, sí.
Rhapsody in Blue de Gershwin.
I, bueno, si voleu, passam a una altra molt, molt, molt coneguda molt per als nens, que diu la història escrita en el club.
Aquesta història, cada personatge
ja sé quina
és representat per un motiu musical determinat i per un instrument diferent.
A mi me la van passar a l'escola.
L'ocell per la flauta.
Tu també ho feies amb els teus alumnes quan podies fer música?
Sí, bueno, és una de les peces que de vegades quan la podem treure un poquet. Sí, sí.
Espera i el llop, no?
Sí, Espera i el llop, de Prokofiev, Sergei Prokofiev.
El gat pel clarinet. L'avi pel fagot. Per les tres trompes.
Pere i el llop.
Sí. Aquesta peça es va escriure encomanada per una mica per cultivar el gust musical dels més petits. Uh-huh. I bueno, la veritat és que ha quedat una peça dins de lo que és la programació infantil de qualsevol orquestra que és bàsica, no? I se sol fer moltes vegades durant l'any. D'en Prokofiev tenim altres peces conegudes. El ballet de Romeo i Julieta, per exemple, és molt, molt conegut i també molt recomanable.
Tens habilitat tu pels russos, Santi?
Eh?
Tens habilitat tu pels russos?
Per compositor, per lo menos.
No, entenc, Santi. De moment en portem dos, no? Mussorgsky i sí. Prokofiev, no? I a més sabem que Stravinsky, en fi, no et deixa dormir.
I el que ve? Aquest, justament?
Va, escolta'm una miqueta més Prokofiev.
No, no, aquest
ja
canviat. Hem canviat Stravinsky, justament.
Stravinsky. Hi ha un clarinet i una trompeta.
Sí, això és un grup molt, molt reduït de músics.
És un sol clarinet, una sola trompeta o són diversos?
Sí. No, una trompeta, un clarinet, un trombó, són dos n'hi ha dos instruments de corda, un fagot, un percussionista que toca...
Pràcticament música de cambra, no?
Sí. És una música que va fer, es diu La història del soldat, de Stravinsky, i la va fer un poc pensant per anar pels pobles tocant en les places amb uns actors i un parell d'actors, una ballarina, i ja està. Una peça molt, molt camerística, que és complicada i que la veritat ja té el que és la història, que va contant-se, va narrant-se del soldat que arriba de la guerra, fa un tracte amb el dimoni perquè li deixi el seu violí i després vol recuperar el violí. Bueno, és una història molt polida també d'escoltar. I la música, bueno, fantàstica.
El dimoni, un leitmotiv habitual en la literatura i en música.
Sí.
I els russos tenen especial debilitat per fotre'l enmig.
Una altra peça super recomanable de Stravinsky, bueno, tenim La consagració de la primavera, però també tenim Xerezade del 1918, que és fantàstica també, sobre els contes aquests de la mil i una nits, i són també peces super recomanables. Ara passam a un altre que complirem centenari, ja que no hem pogut celebrar molt el 250 aniversari de naixement d'en Beethoven. Pues tenim aquí un centenari de la mort d'un senyor francès, molt conegut també per aquestes peces, per aquesta suite també, que és el senyor Camille Saint-Saëns, i bueno, és una peça del Carnaval dels Animals, el Cigne, superpolida també.
Aquest em sona d'algunes d'aquestes recopilacions que trobes a vegades a Spotify, un CD de música relaxant.
Sí, pot ser. Realment és una música molt polida, també. I, bueno, el que és la suite en si, no? com a el que és el Carnaval sencer, també són tot peces així molt, molt bones d'escoltar, hi ha molt animades, hi ha així molt representatives de lo que diu el títol de cada peça, i bueno, està molt bé perquè és una peça que se pot escoltar com a infantil, però després ja també al veure un poc la història d'aquesta peça veus que hi ha una mica de sàtira, no? en el que és cada peça. Per exemple, critica als crítics amb una peça, fa un poc de crítica a el que són els crítics musicals o als pianistes, no? Hi ha una peça que és feta a base d'escales musicals i com diguem els pianistes, les hores que passen fent escales musicals, i després té alguna peça preciosa com aquesta.
Thank you. Vinga, va, i per acabar l'última peça d'avui, què ens has reservat?
Una molt coneguda també, un clàssic dels clàssics, però també un bàsic.
Un bàsic, perfecte, sí. No, no. Sí, a veure, no podem començar la casa per la teulada, hem de començar pels bàsics, aquests que ens volem introduir la música clàssica, sí. Pels bàsics va bé. A veure, és la... Espera. Posem un altre, no?
Sí, ha hagut un fallo aquí.
No, va, cap
però,
problema.
Però és el mateix compositor, és el mateix compositor.
Això aquesta quina era?
Això crec que era Peleas y Melisande de Ravel, però volia posar una altra peça de Ravel.
Vinga, va.
Ha hagut un fallo tècnic.
Avui el Ravel en ració doble. Hombre! El bolero, no?
Sí, sí, sí.
Com se... Clar, bolero no ha de tenir traducció, es diu bolero.
Bolero, sí, és un bolero, de fet. Està basat en el que és la dansa aquesta tradicional del bolero.
Tu recordes l'anunci de Talgo? Tu no recordes l'anunci de Talgo? Dels anys 80? Ostres, però és que anàvem amb aquesta música i era genial aquell anunci. Es veia una cua, o sigui, superben realitzat, una gran cua de cotxes de nit que avançaven al ritme del bolero. Així molt a poc a poc. Molt a poc a poc. S'ha dit aquí uns aplaudiments. Doncs avançàvem molt a poc a poc, 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 i era festes de Nadal, no? Que seria un anunci de Nadal. I de cop i volta s'ampliava la imatge i enmig de tota aquella cua de cotxes llarguíssima passava un Talgo fletxat, no? I era un anunci de Talgo. Si no vols fer cua, agafa el Talgo. I era amb la música del bolero de Ravel.
Bueno, no me'n recordo el de l'anunci.
Jo sí, tu.
Però bueno. I res, aquesta peça és, en Ravel la va fer una mica com un exercici, no? d'orquestració, el que parlàvem abans d'utilitzar correctament els instruments per treure-li una mica a cadascú el seu sentit, les seues característiques. I bueno, en principi ja veus instruments melòdics, instruments que fan una melodia molt polida, la caixa aquí sempre marcant, el ritme... I a poc a poc van sortint tots els instruments. Aquest instrument, per exemple, que sona, es diu el corn anglès, que és un poc un oboè, però una mica més greu. És preciós.
És el gran crescendo de la música clàssica, no?
Sí, 15 minuts sol durar aproximadament, però bueno, és super bona d'escoltar, o sigui, és també com una mica d'aquestes, com es diu, per fer meditació, per fer aquestes que te va un poc introduint, no? Te va agafant.
Doncs ho deixem aquí amb el bolero de Ravel. Avui en Santi, que ens ha parlat de peces per introduir una miqueta la música clàssica als nostres fills, nets, nebots, el que sigui. Digues, Santi, la darrera
cosa. Res, que bueno, que tinguem molt bon any tots i bueno, recordar un poc les paraules que va dir en Ricardo Muti al concert d'any nou. Al final va fer un petit parlament, no? I va dir una cosa així, com que els músics tenen flors a les seves armes, no són no instruments de mort. Porten alegria, pau, germanor i amor. La música és important no només perquè sigui un passatemps, sinó perquè té la missió de fer una societat millor. Així que bueno, van ser unes paraules molt, molt importants per començar l'any.
Perfecte. Doncs aquí queden les del gran Ricardo Muti. I gran Santi Ramírez Arnau, amb aquest en si bemoll, que com sempre gaudim molt aquí a Ràdio Illa. Molt bon any, Santi.
Moltes gràcies.